El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
S'estima que arreu del món hi ha 200 milions de dones que han patit mutilació genital i més de 4 milions corren risc de patir-ne. A Catalunya hi ha més de 1.500 nenes de fins a 14 anys que estan en risc de ser mutilades. Són dades que s'han donat a conèixer coincidint amb la commemoració aquest dissabte del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. De fet, l'estudi de la Fundació Guasuave ha posat de manifest diferents experiències de discriminació que pateixen les dones que han estat mutilades en l'àmbit educatiu i sanitari. Parlem d'aquest estudi conversant amb la Neus Aniaga, que és coordinadora de projectes de la Fundació. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Deixem que comencem una mica per posar les bases abans de parlar d'aquesta discriminació de la que destaqueu en aquest estudi. Explica'ns una mica, a dia d'avui encara es produeixen casos de mutilació genital a Catalunya?
A Catalunya diguem que mai hi ha constància que realitzi la pràctica aquí, ja que hi ha una llei que ho penalitza. El que sí que als anys 90 es van produir dos casos. Aleshores, quan es produeix una mutilació genital femenina, es produeix als països d'origen.
I, per tant, entenc que s'ha de fer prevenció per evitar que aquestes mutilacions es produeixin, no?
Exacte. Des de Fundació Guasu posem l'accent i els nostres recursos i enfocament en la prevenció. Pensem que és des d'aquesta atenció i aquest acompanyament per part de professionals d'atenció primària que s'ha de fer aquesta prevenció, i el missatge de ser comú a tots els professionals que atenen aquestes famílies i aquestes dones.
Uh-huh. Clar, dèiem que a Catalunya hi ha aquestes més de 1.500 nenes en risc de ser mutilades. Quina espècie de seguiment es fa d'aquestes nenes un cop se sap doncs, que estan en aquest risc, que es troben en aquesta situació?
D'entrada no hi ha un registre unificat del risc, diguem. El risc, nosaltres sempre diem que s'ha de posar entre moltes cometes, en el sentit de que cada cas és un món i, per tant, el risc depèn de molts factors, no només d'un país d'origen, sinó que depèn d'un grup ètnic, de si la mare ha estat mutilada en un passat, i el més important, que és si la família està o no a favor, perquè molts cops donem per fet de que se segueix practicant i que la família ho vol, quan la família ja ha estat sensibilitzada i està molt, molt sensibilitzada sobre el tema. D'aquí que ens van proposar fer un estudi sobre l'estigmatització que rebien aquestes famílies, no?
I aquest és arrel d'una mica l'estudi aquest que comentàvem ara. Explica'ns una mica això que ens comentaves ara, no? Quina discriminació o quines situacions es troben aquestes famílies?
Doncs d'entrada el fet de que per ser d'un país determinat doncs ja es pensa que se les ha mutilat, no? Llavors molts cops és no saber que potser formen part d'entitats que van en contra d'aquesta pràctica, que tenen el seu propi feminisme, no? De que també estan fent canvis, de que és un canvi comunitari. Llavors el tipus d'estigma que poden rebre doncs és això, no? Doncs, també per part del desconeixement que tenen els propis professionals de la salut, perquè no hi ha una formació unificada sobre el tema, doncs a vegades els abordatges són inclús com violents, no? No vull dir violents, però em refereixo a l'hora de fer una exploració, doncs molts cops no es té en compte que aquella dona doncs potser és un tabú, no? Estar allà amb els genitals al descobert, doncs potser no ho té molt ben interioritzat, i d'aquí doncs a l'atenció que reben, doncs que no hi ha una formació de caire intercultural, no?, de com abordar la pràctica, saber en quin moment s'ha d'abordar, no tots els moments són bons per parlar d'aquest tema, i una mica el que intentem visibilitzar és això. Hem fet uns vídeos de testimonis on es recullen els testimonis més significatius que s'han trobat a l'estudi i que estan disponibles a la nostra pàgina web.
Quines situacions expliquen aquestes persones? En quines situacions es troben?
Doncs una mica en el que et comentava, però també el fet, no, de va una mica més enllà del tema de la mutilació genital femenina, va més amb el tema de famílies que venen aquí que tenen moltes altres problemàtiques, que el primer que potser se'ls pregunta és el tema de la mutilació, però en tenen moltes altres a nivell de jurídico-administratiu, socioeconòmics i més ara, no?, amb el Covid. I ens trobem doncs, que hi ha moltes barreres idiomàtiques. No hi ha prou serveis de mediació, tampoc de traducció, i això molts cops hi ha experiències fortes on, ja et dic, va més enllà de la mutilació, on el fill o la filla, que és qui parla castellà o català, és qui ha de fer d'intèrpret a la seva mare o al seu pare dient que té una malaltia greu, no? Llavors, una mica posar de manifest tota aquesta atenció que reben o també com percepcions que hi ha del cos, de gordofòbia, també s'experimenten moltes situacions d'aquestes que pensem que estigmatitzen a un col·lectiu per raons d'origen i per raons culturals, no?
Clar, en aquest estudi poseu en marxa aquesta discriminació, cridava l'atenció, ara ho explicaves, no? Aquest fet doncs, dels traductors, no? Aquesta necessitat de comptar amb traductors. Sembla mentida que amb els anys que fa, no? Que a Catalunya hi viu gent de molts orígens diferents, no s'hagi avançat, no? En aquest aspecte de trobar el mecanisme perquè aquestes persones puguin comunicar-se amb la pròpia atenció primària, no?
Sí, de fet, sí que és veritat, no?, que a vegades un traductor tampoc, a vegades necessita més un tema de mediació, perquè el traductor molts cops tu has de parlar de coses que són tabú per tu i al final li estàs explicant en un traductor. Nosaltres pensem més en la figura del mediador, que per tema de recursos doncs s'ha anat traient, no? S'ha considerat que no era tan rellevant i per tant doncs a molts llocs no s'ha posat l'accent en aquest recurs que per nosaltres és essencial.
El seguiment en l'àmbit de la salut mental és el correcte? Perquè una de les qüestions que destaquen més els professionals que parlen de la mutilació genital és a banda doncs, de la incidència en el propi cos, no? De les infeccions, etc., que pot produir, també hi ha un problema de salut mental, no? Pot tenir efectes importants en la salut mental de la dona. En aquest sentit, s'aborda actualment de forma correcta?
Nosaltres pensem que no, en el sentit de que es posa sobretot l'accent en el tema de la reconstrucció física, i no en la reconstrucció psicològica, que pensem que és la més important. Sabem de casos de noies que han passat per reconstruccions físiques que pensant o amb l'esperança de que això també suposaria un benefici a nivell mental i es troben de que no, no? De que segueixen amb el mateix problema, amb el mateix trauma i que inclús a vegades passar per una reconstrucció tornes a passar per un bisturí, no? Per un quiròfan. Aleshores, molts cops recorda aquell trauma que estava allà i pensem que s'hauria de posar més l'accent en aquest acompanyament psicològic i que donades les circumstàncies s'observa que una reconstrucció realment és el que la solució, doncs apostem per una reconstrucció, però d'entrada no anar a la part física, sinó valorar tota la part psicològica i l'acompanyament que la jove o la dona doncs ha de rebre.
Clar, ens fixem molt, i ho hem fet des del principi, en l'òrbita de Catalunya, del que passa a Catalunya, el que és evident és que hi ha diferents llocs del món en què això sí que passa, no? I com a societat global, el camí per evitar que aquestes mutilacions segueixin produint-se, quines són les mesures que s'haurien de prendre?
Doncs nosaltres d'entrada pensem que seria unificar recursos en aquest sentit. Trobem que hi ha cada cop més, no? Cada cop es parla més del tema i per tant cada cop hi ha moltes més entitats que treballen aquesta temàtica. Pensem que s'estan duplicant recursos en alguns sentits i que caldria treballar més a la una. Sí que hi ha xarxes europees i estatals que intenten unificar aquestes accions i posar en comú, no?, l'abordatge que s'ha de fer, però també pensem que s'ha de treballar molt amb origen. El treball transnacional ha de ser l'eina del canvi, bàsicament perquè ens movem en un món així, no? En un món global, i per tant el canvi ha de ser global.
Clar, i en aquest sentit, el canvi com es pot produir en aquells països? És a dir, és una qüestió cultural molt arrelada, no? Ara de seguida parlarem amb una dona sabadellenca, amb la Maria Macamara, que ens explicarà una mica la percepció i la sensació com a dona, no? En tot aquest context, que al final són elles les que es poden explicar millor. Però la feina en origen, clar, és... No sé, el camí és que algú occidental vagi a fer explicacions al terreny, el camí és formar, no m'agrada dir formar perquè estan suficientment formats, en aquesta situació al territori, no sé si m'estic intentant explicar-me i m'està costant.
Sí.
És a dir, quin és el camí, Neus, que creus que s'ha de seguir des d'aquell punt, des del territori?
Mira, nosaltres, jo et parlo de l'experiència que tenim nosaltres, som una fundació a la Universitat Autònoma, però tenim una entitat, tenim un observatori transnacional que precisament fem això. Llavors, a Origen, a Gàmbia, tenim una ONG que es diu Wasso Gambia CAFO, i el que nosaltres portem implementant allà des de fa més de 30 anys és precisament això, generar coneixement, perquè principalment hem de saber de què estem parlant, hem de saber quines raons són aquestes tan fortes que fan perpetuar una pràctica, qui està involucrat, qui està dins i qui està fora, i a partir d'aquí dissenyar intervencions. Nosaltres fem sensibilitzacions a grups d'homes i de dones, i també de joves, i ho fem des del respecte, és a dir, des de, hi ha una evidència científica que diu que això té unes conseqüències, de fet són ells i elles les que ho han observat, no?, amb altres dones, amb altres nenes, i és a través d'aquesta evidència que es pot generar el canvi. No és un canvi de la nit al dia, no pots arribar allà i dir això està malament, perquè no és el camí, no té, de fet té l'efecte invers, I tampoc una llei, o sigui, una llei ajuda a consensuar, no?, que hi ha un marc legal, però tampoc et permet definir una acció de dir, doncs vaig a prohibir-t'ho, no?, perquè genera el rebuig, no?, el que et comentava. I per últim, el que nosaltres hem focalitzat sobretot, tant a Gàmbia com aquí, és la formació professional. Ells són els que tenen una atenció directa, els que donaran atenció a aquestes conseqüències, a curt o a llarg termini, i per tant la prevenció tant a un lloc com a l'altre també resideix en ells, i més veient, no, el canvi de tendència que s'està produint, que és la medicalització, que això vol dir que són els propis professionals que ho realitzen a les nenes.
Això està passant sobre el terreny.
Sí, això és la tendència que s'està duent a terme, també és fomentat per aquestes lleis que es produeixen, i que això condueix, doncs, a la clandestinitat, i a que si tu tens professionals que segueixen perpetuant la pràctica i la recolzen, doncs al final té, dins d'aquesta lògica són ells els que intentaran, doncs, fer-ho en un quiròfan amb unes condicions, no?, medicalitzant la pràctica, que vol dir que les conseqüències a curt termini no seran tan majors, no?, com si estiguéssim parlant d'una cirurgia genital cosmètica, al final s'equipararia. Llavors, clar, s'està medicalitzant una pràctica que èticament, no?, s'està fent en una menor, vulnerant els seus drets, i igualment a llarg termini tindrà conseqüències.
Doncs, Neus Aliaga, gràcies per haver-nos explicat avui a Ràdio Sabadell.
A vosaltres, moltes gràcies.
Aquesta, dèiem, és la vessant d'aquesta experiència que s'està fent des de la UAB, però ara volem conèixer l'experiència que de les dones que han viscut aquesta situació. Descobrim amb aquesta conversa que l'Àlex Graell mantenia amb la Maria Macamara de l'Associació de Dones Africanes de Catalunya i veïna de Sabadell.
Les dades de l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona diuen que a Catalunya hi ha més de 1.500 nenes de menys de 14 anys que estan en risc de patir una mutilació genital. Maria Macamara, de l'Associació de Dones Africanes de Catalunya, bon dia.
Bon dia.
¿Le sorprenden estos datos?
Sí, me sorprende de alguna manera, sí.
¿Por qué? Sí.
Bueno, por los riesgos que tenemos último momento aquí en Cataluña.
¿A Cataluña todavía se producen mutilaciones?
No, ahora prácticamente hace unos dos años así no escuchamos mucho, pero el riesgo que tenemos que las mamás los cogen aquí, los llevan los países de origen y cuando vienen es el riesgo de miedo que tenemos aquí.
Claro, entiendo. Luego que no es en Cataluña, sino que es fuera, en sus países de origen. ¿Cuáles son y por qué pasa todavía?
Todavía pasa que, mira, los gobiernos trabajan una manera de allí y la información, algunos pueblos no llega aún la información. Algunos llegan la información, pero todavía la tema de mutilación genital femenina es un tabú para ellos que no, algunos no creen aún. Había que explicar y volver a explicar aún. Tenemos esos problemas aún en esos países de origen. Por ejemplo, como Guinea Conakry, como Gambia, porque aún se practican ahí, incluso se hace la radio y todo eso, la información, pero se hace la información sobre solo el capital, los pueblos. Algunos no tienen ni luz ni televisión para poder escuchar la información. Son los ONG que salen desde Europa para ir a informarlos. Y eso es los problemas que tenemos ahí.
Clar, i aquí, los Mossos d'Esquadra, la policia, ¿tiene suficientes recursos?
No sé, normalmente los trabajos que tienen los Mossos d'Esquadra no nos gustan nosotros mismos, que somos aquí, uno como mediadora, como entidad de la Asociación de Donas Africanas, hay unas maneras que no nos gusta cómo actúan. Pero porque la actuación viene desde los servicios sociales o viene desde el colegio. Y normalmente los colegios, en vez de hablar con los madres o los servicios sociales que hablan del madre, con la madre o con los padres para explicarlo, directamente lo que hacen es llamar a los mozos. Y los mozos vienen directamente. Y nosotros como entidad lo que queremos, hablarlo primero entre nosotros, si hay un riesgo, explicárselos un poco a los padres y luego ya ir a los mozos. Para nosotros los mozos tenían que ser el último recurso, pero ahora mismo los mozos son los primeros recursos. Eso es lo que no nos gusta tampoco.
¿Qué efectos tiene sobre las mujeres el hecho de haber sufrido una mutilación genital?
Los efectos podrían ser varias. Yo como no soy médico, pero normalmente los efectos que puede tener del parto, de pérdida de pipí cuando están siendo más o menos a mayor y el parto también, algunos, los médicos de aquí dicen el parto podría ser quizá muy difícil por ser mutilada, las consecuencias, más o menos.
Y a nivel psicológico, en una situación como esta, ¿qué secuelas deja? ¿Qué trauma queda?
Queda trauma, eso seguro que sí queda trauma. Lo que están mutilados queda trauma ese en toda la vida, porque no se te quita el dolor, porque algunos países lo hacen desde bebé. Y cuando te lo hacen como desde bebé, tú te olvidas, no sabes lo que te han hecho. Pero si te lo hacen de los 11 años a los 10, ya no te vas a olvidar. Este es un trauma que te va a quedar en la cabeza toda la vida.
¿Y cómo vive la sociedad este trauma?
Normalmente se ocultaba la trauma. Ahora, entre así las mujeres, lo vamos hablando poco a poco, pero antes se ocultaba mucho la trauma, ni lo hablábamos ni nada, porque cada uno tiene miedo. Porque si miras Senegal hay unas razas que están mutiladas, una raza que no está mutilada. Y para ellos, lo que no están mutilados, no saben lo que va en la tema. Entonces, para lo que están mutilados, la raza que están mutilados, para hablar ese tema, es vergonzoso y es tabú, y no lo quieren hablar hacia ellos. Para que puedan decir, ¿por qué han hecho eso, esa barbaridad o esto? Es lo mismo que pasa desde aquí, que la gente de aquí, de Europa Occidental, que no saben lo que es mutilación genital. Cuando habla, te preguntan por qué. Es lo mismo que pasa entre nosotros mismos, las africanas que vivimos aquí, en Cataluña o en Europa en sí.
Lo apuntabas antes un poco por encima, que no llega la información a muchos pueblos que no son las capitales de los países africanos, pero ¿qué más se puede hacer para acabar con la mutilación genital femenina?
Yo creo que lo que se podría hacer más es trabajar con esa población, poder explicárselo, pero trabajar no desde aquí allá, no, ir desde allá, explicárselo y a ver cómo lo podrían hacer, pero desde la televisión y eso no, yo creo que costaría más, porque son gente que no saben nada del mundo exterior, de lo que está pasando. Incluso no saben mismo lo que está pasando en su capital, no van a saber lo que está pasando en Europa. Seguramente si tú vas a esos pueblos, tú los preguntas, no, eso está prohibido desde el 2002, te dirán, no, nosotros no nos han dicho nada. Algunos los llega, algunos no los llega. Yo creo que el trabajo se podría hacer desde allá, trabajar ahí, para poder acabar esa desgracia o lo que sea. Pero para poder acabarlo hay que ir desde allá, no desde aquí.
¿Cree que tenemos una visión un poco paternalista todavía?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Por la situación de la convivencia que tenemos los países de origen de cada uno de nosotros, yo creo que sí. Porque un hijo no va a denunciar a su padre después de ser mutilada. Porque siempre sabemos de la cultura que venimos algunos. Un padre es un padre. A lo mejor aquí en Europa, aquí si un padre pega a una hija o un hijo, directamente podría hablarlo con los cole. El cole podría avisar. Ahí no. Cuando tú lo dices, te dicen, es normal, es tu padre. Te tiene que educar, te va a educar. Entonces son diferentes. Ahí somos más paternal de toda manera.
La Universidad Autónoma de Barcelona puso encima de la mesa que hay una discriminación importante todavía en el ámbito hospitalario y educativo. Uh-huh. ¿Usted la ha notado?
Yo creo que sí.
¿Cómo lo ha notado?
De la gente que tiene aquí, ¿no? Yo creo.
Uh-huh.
de las razas que tiene aquí el país de origen lo pueden notar. Desde hospitales lo pueden notar, porque las mujeres que venimos desde África, muchas de nosotros estamos mutilados y parimos aquí. Y algunos incluso la han cogido aquí desde niña y llevarlo ahí y mutilarlo. Y son de aquí. Unas niñas han nacido aquí. Nosotros no hemos nacido aquí. Venimos con nuestro marido aquí, pero nuestras hijas han nacido aquí. Entonces, si tú coges una hija, lo llevas a África, lo mutilas, lo traes aquí, es como si coges un español, lo llevas y lo traes. Es lo mismo. Entonces, es normal que lo notan desde aquí.
Mariama Cámara, de l'Associació de Dones Africanes de Catalunya. Moltes gràcies i bon dia.
Vale, pues muchas gracias y buen día y esperamos que seguir luchando junto con vosotros y junto con la Generalitat de Catalunya, que necesitamos bastante ayuda. Gracias, buenos días.
Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 2:15.